sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? És dimarts 21 de juny de 2016. Obrim ja el nostre Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio, edició avui ja el número 107 d'aquest programa, que t'acompanya doncs tots els dies, de dilluns a divendres en estrena i els caps de setmana amb els millors moments. Un programa que avui dimarts, doncs, al temps de les notícies, ens fixarem en aquestes inscripcions obertes de les propostes d'estiu de l'àrea municipal d'esports, els Esport en Summer Camps. Ahir en vam parlar llargament i abastament a l'entrevista amb Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports. Avui us refresquem memòria al temps de les notícies. I també ens fixem en un incendi que va calcinar diumenge un habitatge del carrer Sant Manel, aquí al municipi, a la part de Cala. Seran aquests els temes locals al nostre informatiu. A més, amb moltes més qüestions, com sempre, al llarg d'aquesta hora. Al Seguretat Ciutadana recuperarem un espai d'ara fa uns mesos on parlàvem amb el sotsinspector de la policia local de l'Ametlla de Mar, Francesc Ciuraneta, sobre la normativa dels animals de companyia, especialment destinat als gossos. Serà això a la primera part del programa, a la segona anirem cap a l'entrevista. Mai és tard és el títol del documental que aquest dissabte a la tarda presentaran el grup musical Los Cranios, el grup musical d'aquí del municipi, i que en parlarem amb el realitzador d'aquest documental, Josep Maria Soler, que ens acompanyarà des de Madrid, i aquí a l'estudi tindrem a dos dels seus membres, en Miquel Vendrell, a Miquel del Roig, i a Joan Argento. També avançarem una miqueta sobre el concert de Sant Pere que tindrà lloc doncs, al llarg d'aquesta pròxima setmana. I per tancar programa avui dimarts al Sempre amb tu parlarem amb Javi Soler al Naturalment, aquest espai que fem com sempre de divulgació mediambiental al nostre programa sobre la gestió de residus. Un dia en el que avui, entre diferents dies mundials, és el Dia Mundial de l'ELA, de l'esclerosi lateral amiotròfica. Hem pogut veure ja molta gent amb aquesta fotografia fent la L amb la mà, entre ells els regidors de l'equip de govern de l'Ametlla de Mar. Ho repassarem al final del programa. Ara, però, toca posar fil a l'agulla en aquesta edició 107 del nostre Sempre amb tu. És dimarts 21 de juny. Comencem!
Les notícies de la Cala Ràdio.
És l'actualitat d'aquest dimarts 21 de juny. L'àrea municipal d'esports obre les inscripcions als Esport en Summer Camps. S'han incorporat a l'oferta nous campus per la tarda i per al setembre. A més, s'ha creat una promoció per a l'estiu al Fem la Cala. Un incendi va calcinar diumenge un habitatge al carrer Sant Manel. Els bombers van rebre l'avís a les 8:10 del matí i van treballar durant unes 2 hores per extingir el foc, del que se'n desconeixen les causes. Mig segle amb el monument de Tortosa al riu Ebre. Avui, 21 de juny, es compleixen 50 anys de la inauguració del polèmic monument franquista de la Batalla de l'Ebre. S'inicien els tractaments per combatre la població del mosquit al Delta de l'Ebre. Aquest dilluns s'ha iniciat el primer tractament dirigit a les larves dels mosquits que generen els arrossars, amb l'objectiu de rebaixar la població d'aquest insecte. I el sector pirotècnic preveu vendre un 10% més que el 2015 a aquest Sant Joan. La demarcació de Tarragona tindrà un total de 164 punts de venda de petards de cara a la revetlla d'aquest dijous. Són les notícies d'aquest dimarts a la Cala Ràdio. Des d'aquest dilluns, l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar ha obert les inscripcions a l'oferta del campus per aquest estiu per a nens i nenes d'entre 3 a 13 anys, amb propostes segmentades per a totes les edats. Una de les novetats d'enguany és que s'incorpora a un campus al mes de setembre, entre el 5 i el 9 d'aquest mes, i que pretén carregar les piles de cara al curs escolar amb activitats a l'aire lliure. Pel que fa als campus de juliol i agost, els matinals es faran a les instal·lacions del CEM La Cala i cada dia de la setmana serà temàtic, un d'anglès, un altre d'esport, un d'artístic, un de dance, un de fitness, de natura i, això sí, tots els dies hi haurà natació. Referent a l'oferta esportiva, per la tarda els campus se centren amb els tennis, la gimnàstica rítmica i el futbol, però també amb les novetats de l'Enjoy Camp per a nens i nenes d'entre 3 a 6 anys, el campus de bàsquet, el de dance i el de natació per adults, per millorar estils i tecnificar. A més, cada divendres d'entre el 15 de juliol i el 15 d'agost oferiran una sessió de Zumba Beach gratuïta a la platja de l'Alguer. Els preus es poden segmentar també des d'una setmana, quinzena, mes, mes i mig i dos mesos, però sempre en períodes naturals. A més, de cara a l'estiu, el CEM La Cala ha preparat una oferta promocional per utilitzar les seves instal·lacions amb matrícula gratuïta i amb un cost de 25 euros mensuals per al juliol, agost i setembre. Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports.
Hem intentat portar, posar a l'abast del ciutadà doncs, diferents iniciatives de matí, de tarda, durant els mesos de juliol i agost, amb aquesta novetat de la primera setmana de setembre com a impàs cap a l'inici del curs escolar, on esperem que totes les persones hi trobin les seves iniciatives, tant siguin nens, nenes, com joves, com adults, com tercera edat. Mantenim tota l'activitat del CEM La Cala, per tant, tothom s'hi pot inscriure amb la novetat d'aquesta quota especial de 25 euros al mes per tota aquella gent que ve a veure'ns o que ha estat estudiant fora i que podrà tenir accés al CEM amb un preu força ajustat.
Més informació local. Aquest diumenge al matí es va produir un incendi a un edifici del carrer Sant Manel, a la cantonada amb el carrer Pescadors, a l'Ametlla de Mar. Segons informen els bombers, l'avís es va rebre a les 8 i 10 del matí i van estar treballant-hi unes dues hores amb els treballs d'extinció i comprovació de l'indret. Fins al lloc s'hi van desplaçar dues dotacions, amb el suport de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. El foc es va produir a la vivenda de la segona planta d'un edifici de 3, que va quedar totalment calcinada per les flames. En aquell moment l'edifici estava desocupat. Tot i això, algunes fonts apunten a que era un edifici abandonat i que solia estar freqüentat per persones que l'ocupaven. No s'ha vist afectat cap altre edifici per aquest incendi i, de moment, es desconeix l'origen del foc.
Les notícies de La Cala Ràdio.
El monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa compleix avui 50 anys. El 21 de juny de 1966, milers de persones, fins a 100.000, segons les cròniques de l'època, es van aplegar a les dues ribes del riu per presenciar l'acte presidit pel cap d'estat, el dictador Franco. Construït a partir del 1963 amb la voluntat de commemorar el 25è aniversari de la victòria de la Batalla de l'Ebre, les obres es van allargar fins a l'any vinent, al 1964. Aquell any, el règim franquista va impulsar una campanya de propaganda per lloar els 25 anys del règim dictatorial anomenats 25 anys de paz. La construcció del monument va formar part llavors de la campanya. Amb tot, no es va inaugurar ni el 63 ni el 64. Franco va atendre al 1966 la invitació de les autoritats provincials dos anys abans, quan s'havia acabat l'estructura amb l'afegit d'uns treballs fora de pressupost per col·locar l'emblema del dictador sota les urpes de l'àguila i les llegendes a l'antiga pilastra del pont de la Cinta. El 1986, l'Ajuntament de Tortosa va retirar símbols franquistes i explícits, l'emblema de Franco i una inscripció al·lusiva al caudillo de la cruzada i a los 25 años de paz. El 2003, el monument va ser declarat bé integrant del patrimoni cultural català en el nou plantejament urbanístic i el 2008 es van retirar les plaques commemoratives originals. La polèmica, però, ha continuat viva, sobretot després del periple electoral del procés, culminat ara fa un mes, en la consulta popular on ha sortit guanyadora l'opció de mantenir i reinterpretar al monument per promoure la memòria històrica i la pau. L'alcalde de Tortosa ha valorat que la proposta de reinterpretar i contextualitzar el monument hauria d'estar materialitzada en el termini màxim de 2 anys. Ferran Bel no ha volgut avançar gaire detalls, però ha apuntat que intentarà encarregar un projecte a algun artista de prestigi. La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa recorda avui l'efemèride en un acte per demanar de nou la retirada del símbol. Serà a les 8:30 de la tarda al Passeig de l'Ebre a Ferreries, a l'altura del monument, amb actuacions musicals, un espectacle de Muniato Show i projecció de vídeos. Canviem d'assumpte, el Delta de l'Ebre ha iniciat aquest dilluns el primer tractament dirigit a les larves dels mosquits que generen els arrossars perimetrals dels nuclis urbans i urbanitzats al Delta de l'Ebre, amb l'objectiu de rebaixar la població d'aquest insecte. Aquests tractaments del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre s'inclouen dins els 3 que estan programats per la campanya 2016 i que es desenvoluparan d'aquí a mitjans agost. Amb aquestes accions es contribueix a rebaixar les poblacions de mosquits presents a banda i banda del riu Ebre, atacant les larves i utilitzant les metodologies més punteres i alhora més respectuoses amb l'alt valor ecològic que té el territori. 2 avionetes sobrevolen els camps, començant per l'Hemidelta esquerre a les zones de l'Ampolla i Camarles, l'aldea del Tebre i Riumar, per passar a l'Hemidelta dret, on es fan a les zones d'Amposta, Eucaliptus, Poble Nou, Sant Jaume d'Enveja, Els Montells i Sant Carles de la Ràpita, representant en total 2.700 hectàrees d'arrossars perimetrals tractats. Paral·lelament, el Copate també tracta zones naturals on hi cria l'anomenat mosquit litoral, més agressiu per a les persones i que no pon els ous a l'aigua, com en el cas dels arrossars, sinó al fang. Els productes per tractar el mosquit present a l'arrossar i al litoral també són diferents, tot i que en ambdós casos l'objectiu és rebaixar la població d'aquest insecte. En aquest sentit, des del Copate confien que els pròxims tractaments en zones natural siguin més eficients. I el sector pirotècnic viu aquests dies el moment més important de l'any, amb la nit de Sant Joan a tocar. Enguany els venedors preveuen augmentar les vendes un 10% respecte al 2015. Segons ha explicat el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell. Vilardell concreta que les vendes van començar a caure el 2008 i que l'any passat la caiguda va tocar fons i va començar la recuperació, amb un augment d'entre un 3 i un 4% respecte a l'any anterior. Les vendes es concretaran en els 2 o 3 dies previs a la revetlla. Pel que fa a les tendències, Vilardell apunta que cada cop més tenen més sortida els elements de color, com fons o bateries, en detriment dels grans trons, tot i que aquests continuen venent-se. A més, cada cop els consumidors compren paquets familiars que preparen les botigues perquè permeten tenir més varietat a bon preu. Vilardell explica que el fet que abans de la revetlla hi hagi 4 dies laborals farà que les vendes es concentrin segurament en aquests dies previs, així com el mateix dia de la revetlla. Des del sector pirotècnic col·laboren amb la Generalitat en l'emissió de missatges de seguretat i consells per aconseguir una revetlla la més segura possible. En aquest sentit, apunta que els petards no s'han de portar a la butxaca, no s'han de disparar coets amb la mà, així com que tampoc s'han de llançar a prop de les zones boscoses o contra la gent. Pel que fa a la seguretat, també recorden que, segons el tipus, la pirotècnia està limitada per edats i hi ha productes que no es poden vendre a menors de 12, 16 o de 18 anys. Per comprovar-ho, els venedors demanen el DNI per assegurar-se que els compradors tenen l'edat necessària per comprar aquests productes. Els establiments o casetes de venda de petards, piules i coets seran 44 més que l'any passat i arribaran a un total de 1.312. A la demarcació de Tarragona n'hi ha 164, 3 d'elles a l'Ametlla de Mar.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Ràpidament anem a conèixer la previsió per aquest dimarts amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Les temperatures són més baixes que les d'ahir en aquesta hora per començar la jornada, però a poc a poc s'han d'anar recuperant i s'espera que al migdia siguin una miqueta més altes, però amb prou feines s'arribarà als 27-28 graus. Per tant, un ambient estable però no molt càlid. En general també dominarà el sol amb l'arribada d'alguns núvols alts de cara a la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Temperatura actual als nostres termòmetres, 23,9 graus centígrads. S'espera que la màxima pugui arribar als 26 graus aquí al municipi. La temperatura deixa fogó, per això és de 30,6 graus centígrads, una humitat relativa a l'Ametlla de Mar ara mateix del 74%.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dimarts 21 de juny. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat. I recordem que a les 8 de la tarda hi ha sessió plenària extraordinària del ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i que el podran seguir en directe a través d'aquesta casa, la Cala Ràdio. Som-hi, anem cap a la primera de les nostres seccions d'avui, un espai de seguretat ciutadana que recuperem amb Francesc Uraneta, sotsinspector de la policia local, on parlàvem sobre la normativa dels animals de companyia, especialment per als gossos. Temps de seguretat ciutadana. És dimarts, és temps de seguretat ciutadana, el sempre amb tu, amb Francesc Uraneta, sotsinspector de la policia local de l'Ametlla de Mar. Francesc, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui, tema animal al nostre programa, a la nostra secció i entre cometes. Els gossos i els animals de companyia, en general, seran els protagonistes del nostre espai de seguretat ciutadana perquè qui més qui menys no té un gosset a casa, té un animal de companyia, té algun animalet, gos, gat, i és important també que tinguin present una cosa, que també han de tenir una sèrie de requisits, hem de complir una sèrie de requisits importants quan els traiem al carrer, quan els tenim a casa, quan anem al tros, perquè també hi ha ordenances que regulen també tenir aquests animals de companyia. Si et sembla, per a generalitzar una mica, parlarem del gos, que potser és el que més extensió tenim aquí al municipi i tots més veiem, però clar, de gos hi ha de diferents tamanys, de diferents pesos, de diferents gravetats d'atacar-te, per dir-te d'alguna forma o altra, no? Com hem de controlar, per exemple, si tenim un gos petit, si tenim un gos gran, els mètodes de subjecció i també de protecció a la boca, sobretot els bossals, com està definit això, Francesc?
Bé, jo també parlaré com a propietari d'un gos. El nostre es diu Cuca, és un Basset Hound preciós, em va regalar el meu amic Àngel, el qual ha estat molts i molts anys criador d'aquesta raça. El que hem de saber primer és la base legal, no? Què regula o quines normes regulen la tinença d'animals de companyia. En aquest cas, l'Ajuntament, l'Ametlla de Mar, el nostre poble, es va dotar d'una ordenança municipal fa uns anys que no era ni més ni menys que la conseqüència de complimentar en alguns aspectes el que era la Llei de Protecció d'Animals de Catalunya. També hi ha una Llei de Protecció d'Animals a l'Estat espanyol. En aquest cas, la llei, en el tema concret dels gossos, només fa una o dues distincions. Els animals, els gossos, que no són perillosos, i aquells que han estat catalogats o que es catalogarien com a gossos perillosos. La tipologia a l'hora de tenir i passejar el gos és diferent. És a dir, aquell que té un gos i que aquell gos no està catalogat com a perillós, doncs té unes normes que ha de seguir. El que tingui un gos catalogat com a perillós, doncs haurà de tenir unes altres normes administratives i d'inscripció a l'Ajuntament. Ara que parlo de la inscripció, el que hem de saber és que tots els gossos han d'estar inscrits al cens municipal. No voldria equivocar-me, però penso que és gratuït, només és fer l'acte administratiu de venir aquí a les dependències municipals i inscriure el gos. Prèviament a això, haurem passat pel veterinari i li haurem posat el xip, que és obligatori, d'acord? El xip, el nom del gos, la cartilla, i a partir d'aquí el tindrem registrat a l'Ajuntament, a la vegada que a través del xip estarà registrat en una altra base, en una altra base de dades.
I no? És molt important fer-ho no només als gossos que estiguin al casc urbà en alguna urbanització amb domicilis particulars, també aquells gossos que tenim als trossos, a les finques de camp, perquè també no deixen de ser animals de companyia o gossos o animals a la nostra propietat.
Sí, sí, però és que no enlloc diu, enlloc, eh? Enlloc diu que un animal urbà tingui menys drets que un animal rústic.
Ho comentem perquè potser alguna sí. persona diu no, el tinc al tros. No, també cal censar-lo i posar-li el xip.
Efectivament. I aleshores després vendria la part dels gossos perillosos. És a dir, quines necessitats administratives o quines condicions administratives hauran de tenir aquells gossos que vulguem tenir a casa o en zona rústica, per tant és casa, al final de comptes, i aquests animals, els seus propietaris hauran de complir una sèrie de característiques, fins i tot hauran de passar per un certificat psicotècnic que garanteixi que el seu propietari està en condicions de poder-lo tenir. Em preguntaves abans, i per passejar-lo, doncs per passejar-lo per carrer, aquests gossos s'han de portar al morrió, de portar al morrió, perquè doncs, la norma ens ho diu així. Bàsicament són aquestes les úniques, diguem-ne, diferències. Unes condicions administratives una mica més complexes, una mica més complicades, i a l'hora de poder passejar el gos pel carrer, evidentment lligat sempre tots els animals, tots, no pot ser que deixem els gossos sols pel carrer. I també voldria fer esment, com tu has dit abans, pel carrer i per zona rústica. En tot cas, si vols, després avancem amb aquest tema, però jo de moment volia deixar clar quines són les dues categories de gossos en aquest cas. Els gossos normals, els que diríem, els que tots tenim a casa, i altres gossos que després tenen la seva condició de gossos perillosos.
Sembla interessant això, Francesc, de comentar que s'ha de portar tan amarrat tant aquí al poble o a les urbanitzacions com també a les zones rústiques, perquè moltes vegades anem al tros i amollem els gossos i no s'ha de fer, perquè no deixa de ser una zona oberta, un recinte obert en aquest sentit.
Mira, jo sóc l'instructor dels expedients sancionadors per infraccions a les ordenances municipals i també per infraccions a la llei de protecció d'animals en aquelles faltes lleus i greus. El nombre més important d'expedients és precisament per portar els gossos sols i deixar-los sols per zona rústica. Aquest és, diguem-ne, el percentatge més elevat d'infraccions que es cometen, i per tant jo aprofitaria, i si em deixes, aprofito en aquests moments l'oportunitat que tinc per fer una crida en això. I en una altra qüestió que em sembla que no en som conscients. Quan perdem el gos, dona la sensació de que el podem perdre, de que el gos s'escapa i que això és normal. Doncs no és normal. És un altre dels percentatges importants pels quals són sancionats els propietaris dels gossos, perquè se'ls escapen. I per tant, tant si és en un xalet, com si és en una masia, com si és en un pis, com si és en qualsevol dels llocs on nosaltres tenim aquest animal, hem de posar totes i cada una de les precaucions necessàries perquè els animals no s'escapoleixin. El fet de que succeeixi comporta automàticament l'apertura d'un expedient sancionador, la imposició d'una multa i el tanto, perquè a més se li poden imputar totes aquelles despeses que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, hagi pogut fer per caçar-lo, és a dir, per anar-lo a recollir i per mantenir-lo fins que el seu propietari el torni a recollir. I per últim, i no menys important, sinó que jo diria molt més important, és que aquest animal pot produir, com ja ha passat i com malauradament continuarà passant, un accident, podrà comportar que mossegui algú, podrà comportar, perquè a vegades els animals no és perquè siguin dolents, sinó perquè s'espanten, doncs actuen i es defensen o creuen que estan en perill, i per tant tots aquells danys, tant lesions com danys de tipus material que es puguin produir, seran imputables i per tant responsabilitat dels seus propietaris, i això és molt important i això s'ha de dir i això s'ha de saber.
Parlaves també de sancions, en aquest cas unes altres sancions vindrien les relacionades pels excrements, per no recollir els excrements que queden doncs als carrers del nostre municipi. Com està el tema? Des de la Regidoria de Medi Ambient s'està fent campanyes de sensibilització a la població perquè recolleixi els excrements, però també a vegades doncs, hi ha persones que no ho fan, la policia local ja està al darrere i hi ha sancions actualment.
Mireu, jo voldria dir diverses coses. Primera, que els que són bruts no són els animals, i això em penso que tots ho sabem. Els que són bruts són incívics, aquells propietaris que pensen que els excrements no s'han de recollir. Per tant, aquest és el primer missatge. Els animals no ho són. Són els seus, o ho som els propietaris que en un moment determinat no complim amb les nostres obligacions. D'altra, que la cala no és ni més ni menys un lloc en el que aquestes infraccions a les ordenances es produeixin d'una manera, diguem-ne, més visible. Vull dir, jo que m'hi fixo, perquè és la meva feina, doncs puc dir-vos que aquestes actuacions incíviques de propietaris d'animals doncs es produeixen a tot arreu. La tercera, que hem estat fent campanyes durant els últims anys i s'ho han pres d'una manera molt i molt seriosa. La quarta és que no hem enxampat a ningú nosaltres encara, és veritat, la policia no ha pogut enxampar infraganti a cap propietari en un moment determinat que no ha recollit això. És molt difícil de fer-ho, perquè com tu podràs imaginar, si veus un policia a l'entorn, doncs agafaràs la bossa i recolliràs l'excrement. I finalment, que aquesta és una feina de tots. Vull dir, mireu, i et ficaré el meu cas particular. Jo sí conec el del meu carrer, que porta el gos i no recull els excrements, i jo sí l'he denunciat a la policia local. Per tant, jo com a ciutadà, quan sóc ciutadà, ho faig, doncs jo convido a tots i cada un dels convidatants, els que viuen a la cala, que saben que el seu veí no compleix amb la norma, que el denunciï, perquè els carrers de tots, el carrer és de tots, la neteja és una feina de tots i no només de la policia.
I per posar una miqueta un punt dolcet a la secció, perquè si no sembla que tot ho posem amb valor negatiu, posem-li un valor positiu. Hi ha zones que estan habilitades al nostre municipi perquè els gossos també puguen estar, entre cometes, una mica a l'aire lliure i disfrutar, com són, per exemple, la platja de Bon-Caponet, platja accessible per a gossos, per a animals, a la Milla de Mar. Per tant, també tenim algun espai on podem alliberar-lo i que corri per la platja i que es pugui mullar una mica, també.
Sí, la platja del Bon-Caponet és una platja que durant tot l'any es pot portar els gossos a córrer, a disfrutar, a que puguin esbarxir-se, com tu bé has dit. I, home, jo ja ho sé que el que diré ara també és restrictiu, però és que és la meva funció, malauradament, no és aquesta el meu paper. El que vull que sàpigui la gent és que la resta de platges no fem la distinció entre l'estiu i l'hivern. Hi ha propietaris que pensen, bueno, ara a l'hivern, com no va la gent a la platja, doncs ara sí puc portar els gossos. No. Bon-Caponet sí, la resta no, tot l'any. Aquest és el missatge, i aquests propietaris també seran sancionats amb l'aplicació de l'ordenança municipal, si s'escau.
Doncs amb aquest missatge ens hi quedem. Gràcies, Francesc Uraneta, sotsinspector de la policia local de la Milla de Mar, per aquesta secció avui parlant dels gossos a la seguretat ciutadana. Gràcies, Francesc.
Fins a la propera.
Hem recuperat avui aquest espai parlant doncs dels animals de companyia, especialment dels gossos. Publicitat, temps per l'entrevista amb Los Cranios i el seu documental Mayestar, i naturalment ara tornem.
Thank you. S'acosta Sant Joan i al restaurant Cala Llobet a la piscina de Calafat hem preparat un exquisit menú per celebrar la revetlla. D'entrants, calamarsets saltejats amb favetes, fideuà d'ibèrics, tartaletes de brandada de bacallà, crema tíbia de gambes. Els segons escollir entre lluç a la cosquera amb espàrrecs verds o pressa ibèrica als tres pebres amb 1.000 fulls de verduretes. De postre, sorbet de pinya al cava amb aroma de tarongina. Pa, aigua, vi o cava i cafè. Sense oblidar-nos de la típica coca de Sant Joan. I tot animat amb DJ fins que el cos aguanti. I només per 30 euros. Places limitades. Reserva ja al 977-48-64-33, 977-48-64-33 o al 678-47-76-87, 678-47-76-87. Cala Llobeta, la piscina, restaurant a Calafat. Menú exquisit i revetlla per celebrar la nit més màgica de l'any, Sant Joan.
Dellos Funny Summer.
Els millors tallers d'anglès.
Pels més menuts.
Cançons i danses.
Contacontes.
Jocs i manualitats.
Pels joves.
Jocs de rol.
Youtubers.
Sèries i ciència-ficció.
Adults i professionals.
Anglès de supervivència per a viatgers.
Hostaleria i comerç.
Sector nàutic i turisme natural.
0% gramàtica, 100% speaking.
Informa't a la nostra acadèmia.
Al carrer Mestre Francisco Rodríguez 10.
O al telèfon 676-71-55-39.
Aula d'Estudis Tellos. Som la teua solució.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Aquest dissabte a la tarda, després de celebrar Sant Joan i abans que arribin les festes majors de Sant Pere, Los Cranios, que els vam tindre ara fa unes setmanes aquí al nostre programa, a la secció de l'Absenta, presenten un documental. Un documental que porta per títol Mai és tard. I com que mai és tard, com diu el títol d'aquest documental, tornem a convidar-los aquí al programa per parlar d'aquesta estrena, també per avançar una miqueta sobre el concert que ens presentaran a aquestes festes de Sant Pere al Port de la Mella de Mar. Hem convidat, per un costat, estan al nostre estudi, Miquel Vendrell, Miquel del Roig. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
I també Joan Argentó. Joan,
bon dia.
Molt bon dia. I des de Madrid ens acompanya avui dimarts aquí al Sempre en Tu, Josep Maria Soler. Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia, buenos días.
Què ho fem? Ho canviem de llengua o no? Ho fem en català, no? Ho fem en català.
Bona.
El tenim a Madrid. Aquest cap de setmana esperem que estires aquí al poble, Josep Maria?
Sí, per supuesto.
Estires aquí en aquesta presentació. Si us sembla, els tres, abans de començar a parlar, abans de començar l'entrevista, ens agradaria escoltar, ens agradaria que els nostres oients poguessin també sentir com sona el tràiler del documental Mai és tard dels Cranios.
Hi ha coses, les monstres, que no es paguen. I este és una d'elles. Es fan quartos, no es paga.
I em va encantar. Em va encantar. Era algo, pues, com si ho esperés, però em va encantar. Sí.
Ja pots dir que molt malament?
Hem estat ensejant per a preparar el concert de la Candelera durant 4 mesos. Octubre, novembre, desembre i gener.
Les expectatives eren al fi d'efecte que m'ho sorties bastant bé. Perfecte, no podia sortir, perquè eren 43 i 42 anys que no tocaven junts.
I com em dona compte, però estàvem en una Candelera del poliesportiu, a la guitarra pintant, i l'altre enxupant l'òrgano.
Nervis, molt de treball fet, molta il·lusió.
I al final, com va anar el concert?
Thank you.
Així és com sona aquest tràiler del documental MyStar. Suposo que la primera vegada que ho vau veure, Miquel, Joan, se us va posar la pell de gallina.
Sí. Sí. De veure, pues, això, tornar a reviure-ho i veure-nos allà, i que sortia bé, pues, mos va a tots, mos va emocionar i, bueno. Per cert que el vam veure a casa meva, quan m'ho va portar i mos vam emocionar tots.
Alguna llagrimeta va dir que caure, no, suposo?
Per això t'ho dic, més d'una.
Clar, suposo que...
Més d'una perquè mos aguantàvem un, s'aguantava l'altre, i com mos vam mirar, mos vam veure tots que estàvem...
Suposo que, Josep Maria, costa una mica a vegades encertar-la en aquestes coses, però amb una història, amb un component, entenc que a vegades, tot i que ens fixem, no? Són una gent del poble, gent com naltros, no? que els agrada això de la música, que alguns més professionalment, d'altres més amateur, se volen tornar a juntar a fer música. Hi ha la vida humana per part de darrere, i entenc que com a realitzador d'este documental, que no ho hem dit encara a l'entrevista, si ho hem avançat al sumari... Entenc que buscar aquesta part més humana també era un dels reptes que suposo que et proposaves. O només era deixar testimoni a la història de que els cranios han tornat als escenaris?
Clar, una miqueta sí, les dues coses que has dit. Per una banda, no sé, jo considero que... a la cala en si, jo no ho havia vist que un grup de gent dels anys 70, 40 anys després, tinguessin pues, el valor i totes les ganes de tornar a ficar-se una altra vegada al meollo. Jo, com sabeu, també estic molt ficat en el tema musical, el tema meollo d'aquí a la cala de tota la vida, i pues, considero que és una cosa molt bonica, i a part de tot això, pues, és una cosa que, jo que sé, és un pedacet d'història també del poble, perquè pues, surt gent, m'entens? Gent que fa 40 anys pues, era d'una manera, després, ara 40 anys després és d'una altra, gent que està, gent que no està, vull dir, és una cosa que, no sé, com a producte, és una cosa que és, jo considero que és bonic, perquè, no sé... Aquestes cosetes també se viuen, sabem tots també el que ha suposat tot això, i almenys pues, una miqueta deixar constància, i també pues, a gent del poble, la cosa que és que me faig pesat, però és que és bonic de recordar, no sé, sí. Jo ara no em trec del cap les imatges del poli d'aquell dia, d'aquella nit de Candelera. Hòstia, la carn de gallina també és la gallina de piel que diuen per aquí.
Sí, sí. Jo, a més, recordo, Josep Maria, recordo sí. Que éreu molta gent allà gravant aquell concert, recordo aquella nit de Candelera, i suposo que reviure ara un any i mig després, no?, aquelles imatges de la tornada als escenaris, sembla com a vegades de dir, això va passar, això ho vam aconseguir, ara que doncs, heu fet concerts aquí al poble, heu fet concerts al Perelló, al Casal, tornareu ara per Sant Pere als escenaris, heu compartit escenari amb molts artistes, no només del poble, també d'altres municipis de les Terres de l'Ebre històrics. Tot això remou sentiments, entenc.
Sí, vull dir, no sé, això també la part de més del concert i musical, el que ha hagut després, això t'ho explicaran ells, però per
ara
la part...
Ara els hi preguntarem.
Que també veig que és una cosa que, hòstia, ha sigut un treball arduo, també, ha sigut quasi 2 anys de seguiment, doncs, hòstia, vinga, va, un ensaig, ara l'altre, ara el concert, ara, a veure, què trobeu d'això, què trobeu de l'altre, i doncs és un procés també llarguet, perquè també per a donar-li forma, el documental són 30 minuts, vull dir, és una coseta que és molt fàcil de veure i molt, molt bé, i és una coseta que està bé, no sé, d'alguna manera té una miqueta de tot, i una part pues, que te pot emocionar una miqueta més, té una part pues, més de prendre exemple d'esta gent, perquè no tothom en 60 anys ho fa això, entens? Llavors pues, una miqueta de... El títol del documental, saps? MyStar, per a tornar a arrencar, per a després ve sí. Un Sant Pere, ve un Perelló, ve una Amposta, ve el que siga, no? Però l'arrencada era lo important.
Ara els hi preguntem a Miquel i a Joan, esta arrencada què? Esta tornada a començar? Tu, Miquel, de la música, diguem-ne que no t'has deslliurat mai, però sí que suposo que tornar...
Home, feia il·lusió, sí, pagots, però vull dir... És música normal i corrent com una altra, vull dir això.
Per amb ell sí, per amb ell...
Han passat 40 anys i igual, i home, ha fet goig, ha estat junts altra vegada, ha fet alguns juntets, ha agradat, però vull dir, normal i corrent, no, jo, no. Sí, sí.
Xaleu.
Sí, home, clar.
Això sí.
Home, clar, home, sí.
I que xalen los pájaros, sí.
Per això es fa. Per això es fa. I un bon ranxet junts i no fent. Sí.
Suposo que en este any i mig o més, perquè suposo que...
No, ara portem 2 anys, eh?
2 anys ja, 2 anys ja. Perquè
no, que la Candelera que ve farà 2 anys.
Farà 2 anys, clar. La Candelera següent és la dels 2 anys, però suposo que molts mesos abans vau començar a fer els assajos.
Vam començar abans,
que vull dir que també torna a agafar els instruments després de molts anys, també entenc que per a molts va costar això.
Home, teníem, si no hi hagués sigut Miquel, no hi hagués pogut fer res, perquè pues, ell era el que a tots ens ha portat a puesto. Perquè per tocava la guitarra, però quatre notes, jo me'n dono compte ara, de qual primer dia que vam ensejar, i fas, bueno, pues, ara fem una cançó i en dos ratos la fas, i llavors, mare meva, Miquel, el perfeccionista que és ell, i s'ha de rematxar, i no, i així no, i les mans no van, i ara, pues, hem sortit des de llavors d'anar, hi ha molta diferència, no, Miquel? De quan van començar ara...
Bé, se nota molt.
Se nota. Llavors, i vam sortir en cançons també, no com ara, eren més fàcils, i ara pues, hem anat triant, i si ho continuessis, pues, arribaries que faries pues, peces molt més difícils.
Clar, entenem que a poc el que aneu fent és intentar anar donant doncs, una resposta millor a també doncs, al vostre públic, no? Demostrar doncs, altres peces de l'època més preparades, en més això, treballades.
Sí, en això Miquel, ell ha estat al loro sempre, vull dir que és un home que ha estat sempre en la guitarra al coll, entens? Dient-ho, i ho mira, sap quan és també pues, la gent, sap la cançó que podem fer millor, la que mos pot quedar millor, pues, se ho treballa, se ho pensa, mos ho porta tot fet, i bueno, pues, i allí pues, nosaltres posem el que podem.
Si us ho pregunto a vosaltres, m'ho direu amb pell pròpia, si li pregunto a Josep Maria, m'ho diu des d'uns ulls mig de fora, perquè també son pare està sí, dins, també, també. En Josep també està dins, però Josep Maria, quan muntes el documental, quan l'edites, quan l'estàs gravant, quan l'estàs vivint, tens la sensació de la progressió de l'abans, d'este canvi, no? De la il·lusió sí. Des del minut zero, entenc?
Se nota molt. Ells van començar a ensejar a l'octubre, va ser octubre, novembre, desembre i gener. Vull dir, clar, a l'octubre sonava d'una manera. Hi ha una frase que em fa molta gràcia que diu Juanito, al documental, que diu pues el primer dia mos van mirar de reull, el segon mos van mirar més i el tercer pues, ja vam tocar algo, saps? Pues, frases així que em fa molta gràcia i és que és veritat, perquè realment hi ha tota una evolució. O sigui, per a calçar-te un concert de Candelera, d'omplir-te un poliesportiu i haver-lo ensejat en 4 mesos, com a músic, també te puc dir que és complicat. I més quan fa 40 anys que només feies aquí i poca cosa més. Saps? Vull dir, té molt de mèrit el que ha fet aquesta gent. Vull dir, té molt de mèrit. Jo també dono la meva valoració, que és que hi ha hagut una progressió i ara pues, també per històries pues, últimament no he pogut estar cap assaig ni cap història, però ho veus i després vas veient de concert en concert com sona aquella cançó que vam fer fa 2 anys o que vam fer fa 3 concerts, o, saps? I veus que sona molt més polideta, sona molt bé, de categoria, escolta'm.
El que passa és que ells no es volen penjar massa medalles, també t'ho he de dir això, ells no es volen penjar
no
medalles.
Faran, no ho faran, per això t'ho dic bueno. Jo. No s'ho faran, però és que ho fan molt bé, que la veritat és esta.
A mi també està bé que la part jove posa música, fa música, té grup, hi ha grupets, sempre hi ha grupets en l'àmbit juvenil, també és important que la gent gran, i entre cometes ho dic gran, vull dir la gent adulta, que diguem-ne que va fer esta música quan sent joves, també tingui l'oportunitat de tindre doncs, aquesta, entre cometes, segona oportunitat, com diu el documental Mai és tard, suposo que per tornar a començar, com diria la cançó. Josep Maria, hem vist una part de teatre també, diguem-ne, una mica de teatralització en aquesta història. Ficció.
Sí.
Per què decidixes incorporar aquesta part, aquesta pota al documental?
Pues això feia falta una miqueta algo per a lligar pues, totes les etapes, pues, des que ells van decidir que arrencarem, vinga, que mos tornarem a juntar, després mos expliquen el que han fet durant tota la seva vida i després com van maquinar i com van engrassar tot això per a poder fer el concert de Candelera, no? Vull dir, són com a 3 parts, el documental. Pues clar, feia falta una miqueta un eix conductor, un algo que t'expliqués. Llavors, pues una miqueta la metàfora també del documental lligat al títol, al final és com un cuento que li explica una mare a sa filla. Vull dir, la mare, la Susana, en fi, és d'aquí del poble, superagraït de la seva participació, vull dir, perfecte va ser. I la xiqueta és la Naira Arias, que també, vull dir, va fer de categoria, no vam repetir quasi res, vull dir, perfecte, perfecte va ser. I amb elles entenem una miqueta la part de metàfora de tota la història aquesta i sobretot l'objectiu final, que és que te quedis a la frase de que mai és tard per arrencar res. Vull dir que tinguis 50 anys, com 20, com el que siga. t'ho tira i ja ho trobarem.
És l'objectiu, és l'objectiu al final.
Exacte.
Això s'estrenarà dissabte, aquest dissabte 25 de juny, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament. Una estrena que hem de dir que fa setmanes que havia de vindre, eh? Que això ja fa temps que està fet, sí. I refet, eh?
El que passa que si no són pitos, són flautes, han hagut mil històries, i al final jo també vaig marxar aquí, vaig trobar una feina aquí a Madrid, ara pues, de moment seguiré per aquí, pues, perquè hi ha feina, i pues, també ara el tinc més difícil per a baixar, i bueno, pues, ho vam parlar, i al final vam quedar pues, que el 25, pues, més o menys, mos anava bé a la majoria, i també mos serveix una miqueta per a promocionar el concert de Sant Pere, que és la setmana, el dimecres següent.
Que aquí anava jo ara a parlar sobre el concert de Sant Pere, perquè, a més, dia de Sant Pere, 29... Cita el calendari per a dimecres, 11 de la nit, a la cofradia nova. Cranios, xerpes, pirombodes.
Lo milloret d'aquella època, clar que sí, home.
Perquè ja heu compartit escenari, eh?
Sí, tres vegades, em sembla. Sí, tot, al Perelló, a Sant Pere, al Perelló i...
La
tercera vegada que compartireu escenari i suposo que...
En uns grans músics, eh? Uns grans... Tots. La gent també ho viuen molt.
Com a músic i com a persona.
Sí. Grans persones, tots. Per cert, bueno, ens coneixem tots, Miquel també. Eh? Hem fet unes trobades amb ells. I jo fa molts anys que coneixo Calbaix, molts. Molts anys, el que no sabíem, no ens trobàvem. Vull dir, de la música ho teníem, era per un altre... per assumptes professionals, em va dir. I bueno, i ens hem retrobat amb ells i disfrutem amb ells de l'escenari. Dic que són grans... grans músics.
Suposo que és tradició, no? Candelera al febrer, Sant Pere al juny, sí. A vegades pot caure el juliol, depenent de sí, com cauen les festes. Entenc que són dos concerts que no poden faltar al sí. Calendari dels Cranios, diguem-ne. La missió nosaltres... és la vida local, diguem-ne.
Sí, ho hem fet més que res pel poble i en ell estem, vaja. Estem a les festes, estem abocats al 100%. Tant per la mar com per la terra, bueno, són les dues festes del poble.
A més, este documental presenteu una gran sorpresa, diguem-ne, perquè més enllà de veure's els escenaris, també la gent que vulgui endur-se doncs, un trosset d'història de la vida musical del nostre poble i de la vida cultural del nostre poble podrà comprar este documental, bé en DVD o bé en un pendrive USB. Ho dic bé, això, Josep Maria?
Sí, sí, així tal qual. El mateix dia de l'estreno, allí, pues, ficarem una tauleta, si algú vol alguna còpia, pues, hi ha les còpies que porten pues, d'extres, porten les fotos, porten els trailers i tot això, i la versió en pendrive està molt xulo perquè és en forma de calavera, el logo d'ells, i ho porta el documental, però en HD, pues, totes aquestes coses modernes dels joves, no? Que ho fiquem tot en HD, en alta...
Bé, dels joves i no tan joves, perquè no qui més joves. Que menys, i aquí la tele està ja més gran a casa, sí, sí. En HD, internet a la tele, vull dir que tot està molt més modernitzat.
També. Es veurà preciós allà, es veurà a la tele, se veu preciós. Es veurà allà.
A veure, és això, vull dir, el mateix dia, i si s'acaben les còpies, pues després farem una miqueta, si alguna vol algo, ho habilitarem per a web, que no he dit la direcció de la web, que és cranios2015.k.
Sí.
Vale, podeu pujar, podeu entrar, qualsevol. Hi ha un comptador que fica el temps cap endetres està el dia de l'estreno, i quan s'estreni el documental, llavors hi haurà el compte enrere per al concert, que és el dimecres següent.
Molt bé.
Llavors és això, allí ja fica tota la informació, però si algú se queda, que és, ojalà s'acabessin les còpies, no? Aquelles coses, doncs després ho passaríem a deixar a la gelateria Gelats, al Passeig Marítim, i llavors a l'estiu poden anar a recollir quan vulguin.
Perfecte. Miquel, Joan, novetats per este concert? Alguna sorpresa? Alguna coseta guardada al calaix?
Me sembla que hi ha, que tenim unes 23 cançons, me sembla, i si en tenim potser noves, potser n'hi haguen bueno, bastantes.
Potser
noves, sí. Bueno, noves, velles. No. Però vull dir noves pel públic.
Noves per al
sí,
públic,
però,
no?
Però bé.
Home, evidentment, cada concert...
I cada dia queda millor, eh?
S'ha d'anar renovant, eh?
Sí, s'ha renovant, perquè tocar sempre igual cansa.
S'ha d'anar buscant. Alguna cançó en predilecció per este concert, que diguéssiu, esta és la que triomfarà, la que d'això, o...?
El que farem molt en guany serà Creedence, temes dels
que els van posar l'altre dia, eh? Sí. Els van posar a petició de Joan, a més, sí, ho hem de dir, els van posar l'altre dia a l'absenta.
És la música nostra. El que passa que fem un repertori, bueno, hi ha de tot, el que diu Miquel, posem de tot, però la música de Creedence nosaltres mos s'adona molt bé. Estem fent cançons, a vegades que les porta i mos quedem parats perquè a la primera, Miquel, mos surten, mos agrada molt.
I em sembla que també farem dos temes junts amb ells, els Pirombo de Xerpes, que són el Money Money, del Tommy James, i l'Àngel de na 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 na. Doncs aquestes dos.
Aquestes seran per a rematar el concert o seran entre mig, entre uns i altres?
Que no ho han dit, però serà sí. Sí, junts, ho farem junts.
Bueno, seràs... no ho hem ensejat, però sortirà, segur.
Segur que sortirà, segur que serà un gran concert. Recordeu, els Cranios seran protagonistes a partir d'aquest cap de setmana, i és que, com ja hem avançat, aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, 7 de 25 de juny, 6 de la tarda, sala d'actes de l'Ajuntament, l'estrena del documental My Star, que ha realitzat Josep Maria Soler, amb la història de la tornada del grup musical de la Milla de Mar, Los Cranios, i la cita amb el concert per les festes de Sant Pere, dimecres 29 de juny, a partir de les 11:30 de la nit, a la confraria nova de pescadors. Allà hi seran els Cranios i los Xerpas Pirombolas per amenitzar una gran nit. Josep Maria Soler, des de Madrid, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts al migdia al Sempre. Tu sabem que tens molta feina, però t'agraïm que hagis pogut atendre'ns una estoneta, i ens retrobem dissabte aquí a la Cala.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, en sèrio.
I també moltíssimes gràcies a en Joan Argentó i en Miquel Vendrell, Miquel del Roig, moltíssimes gràcies als dos, molta sort, i a gaudir d'esta experiència de la música, i a més amb la passió i l'orgull que demostreu damunt de l'escenari.
Josep Maria, adéu. Josep Maria, vinga.
Vinga.
A reveure, xató. Adéu.
Senyals horàries de la 1:30 de la tarda. Canviem ràpidament de convidats d'estudi, canviem de registre, passem de parlar de música i parlar d'aquest documental. Després a l'agenda recordarem novament l'horari per veure'l. A parlar sobre natura, sobre medi ambient, al nostre espai de divulgació, el Naturalment. Avui ens acompanyarà Xavi Soler parlant sobre la gestió de residus. Tot seguit comencem, Naturalment. Encetem ja el nostre Naturalment amb Xavi Soler. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem ja quasi a la recta final ja de la temporada. Abans, però, volem parlar d'algunes cosetes interessants sobre gestió mediambiental. Al final, la gestió dels residus serà la protagonista del nostre espai d'avui. Abans, per això, no sé si ho has vist, el Tauró.
Sí.
El Tauró, eh?
Fa un moment m'ho estàvem comentant. El Tauró de 3 metres i mig, per la costa de Tarragona i tal. Bueno, els taurons són animals propis del Mediterrani. De fet, hi ha moltes guies de científics importants apareix el tauró blanc, per exemple, com a, com a animal propi del Mediterrani. Naturalment, doncs, han hagut avistaments, la gent que treballa amb les tonyines, sobretot a la part de Malta, que inclús científics diuen que si hi ha una zona de cria de tauró blanc, doncs, bueno, se'ls han trobat dins de les gàbies. Bueno, és propi del Mediterrani, no hem de perdre de vista que el Mediterrani està connectat per l'estret de Gibraltar, que hi ha un trànsit constant d'animals que van i venen i que té unes condicions de temperatura pues, molt bones per a la reproducció de moltes espècies. Que s'aproximen a la costa és alarmant. A veure, els mitjans de comunicació, sempre dic, i ja em perdonaràs, que són molt sensacionalistes i busquen la notícia i fer-la ben gran, no?
Altres no l'han fet, aquesta notícia.
No, 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 no. I en aquest sentit, saps que a vegades ho comentem, perquè jo sóc molt crític amb això. O sigui, ara hem convertit l'animal este de 3 metres i mig amb la notícia del dia i que a lo millor pues, a certes persones li causarà pues, certa por, certa reticència a la platja. Pues no és així, no és així. La presència d'un animal marí a les nostres costes és normal, és natural i bueno, pues, és el que hi ha. Clar, això passava altres anys? Segurament sí. Segurament s'ha incrementat per algo? Pues no ho sabria dir, però sí que és veritat que ara amb Facebook, amb Twitter, amb altres històries, la difusió de les notícies, per molt senzilles que siguin, doncs és molt més gran. No?
En seguida d'un granet ne podem fer una bola.
Si és trending topic, sí. Llavors doncs, la cosa es dispara.
No, el cert és que ho hem vist aquest matí, ja ho hem comentat, i ara volíem aprofitar aquesta secció per a comentar-vos aquest vídeo que s'ha fet, no? Veient doncs, per Salou, per Montroig, per Cambrils, l'avistament d'aquest tauró. Cert, n'hem vist algunes vegades, tot i que no sol ser massa freqüent, però sí, és cert.
El que sí no tinc clar és quina espècie era, perquè he vist la notícia, no he pogut veure el vídeo ni res, però no tinc clar l'espècie que era.
Segur que els nostres oients, a través de les seues xarxes socials, ja ho estaran buscant. Avui, per això, com dèiem, el tema que volem parlar naturalment és la gestió de residus. S'aproxima l'estiu i, per tant, això implica que o bé el casc urbà, que sí, també les urbanitzacions, hi haurà un augment de la població.
I tant.
El municipi multiplica...
I esperem que vingui moltíssima gent.
I així ho esperem. Multiplica les seues... Bueno, la població, per tant, això significa, en aquest sentit, que cal fer una millor gestió dels residus, també.
Sí, naturalment, un increment poblacional comporta sempre un increment dels residus. De fet, hi ha estudis que serveixen pues, per a dimensionar a infraestructures, com, per exemple, un sistema d'epuració d'aigües. Se basa, per tindre un índex de població real, se basa, pues, per exemple, en els residus generats. No? D'aquí traus una ràtio i pots tindre pues, les persones que viuen reals en aquell municipi. Reals o molt aproximat, no? Llavors, clar, este increment. Pensem que ara al cens som 7.600 i poques persones, calculem que sense pues, entre tot hi haguen unes 10.000 persones vivint tot l'any al municipi, però clar, a l'estiu, amb les segones residències que tenim al poble, cases de lloguer, hotels, càmpings i demés, bon, anem a les 35.000 persones, 30-35.000 persones. Clar, això comporta un creixement molt gran de la producció de residus. Resta, envasos, paper, orgànica, vidre... I tot això pues, bueno, ha de tindre una sortida, la gent ha de ser conscient de que cada residu ha d'ocupar el seu lloc a cada contenidor, i aquesta crida la faig no només a la gent, a l'usuari del residu domèstic, sinó que també el faig als restaurants, també el faig als bars,
als negocis.
Als negocis, molt important, perquè clar, el turista ve aquí i es vol trobar una bona imatge del poble, carrers nets, sense taques, bueno, en principi busca això, no? Què passa? Moltes vegades te trobes pues, que pel que sigui, pues, amb algú altre s'hi ha tombat una bossa, suc, crosses de musclo, peix, tal, tot això han brut al carrer i van detriment del que és la qualitat i la imatge que s'endú el nostre visitant del poble. No?
I per tant, doncs, el que cal fer, lògicament, és si passa això, recollir-ho. El cert és que hi ha zones pensades doncs, per aquells espais amb més afluència de sector de restauració, per exemple, que seria un dels casos on s'hi generen gran nombre de residus, lògicament, moltes restes orgàniques en aquest sentit, doncs, i que possiblement siguin els que més podem veure que ha de ser descomposen fàcilment i que generen doncs, aquestes taques, doncs, poder tindre en proximitat els contenidors.
Correcte, ara fa un moment et parlàvem amb la regidora de Medi Ambient, la Maria Marçal, el tema dels contenidors de la placeta del Canó, allà baix al port, no? Bueno, hi ha una illa completa de contenidors i cada una, recordo que la resta està triplicada i que el cartó està duplicat. Per què? Perquè genera una gran quantitat d'aquests productes allà. Hi ha una concentració de restaurants que generen molts de residus, que ja va bé, perquè és indicador de que s'està treballant, tot això ja va bé. En quant a indicador de que la gent se mou, que la gent gasta, que els restaurants treballen, però clar, com a contrapartida, la gestió del residu que genera el restaurant s'ha de fer d'una forma adequada. Ojo, ja no dic que reciclin, perquè entenc de que els moments de feina i tal és complicat reciclar. Demano que ho faiguin. Demano que ho faiguin. Si no ho fan, almenys...
Sabem que el cartró, sabem que el vidre, correcte, sabem que els envasos es pot fer, però moltes si no vegades fan... amb restes orgàniques és complicat perquè s'ha de separar molt bé.
Molt bé. Pues, almenys pues, una bona gestió d'aquell residu de resta, pues, ficar-lo dins el contenidor, evitar que ens faci lixiviats, sucs, crosses de musclo, històries d'aquestes. Ojo, que ningú em malinterpreti, ja. No és el restaurant o els restaurants els grans culpables de tot. Tots hem de ficar una mica de la nostra part, la voluntat de no tirar un sofà fora del dia que toca de recollida voluminosos. Sí que és veritat que l'Ajuntament fica molts de recursos en personal per a fer recollida porta a porta als comerços en quant a cartons, envasos i demés. Repàs a les illes de contenidors per eliminar voluminosos i brossa que es deixa fora dels contenidors. Neteja setmanal dels contenidors. Els contenidors se perfumen. Tenim un desodorant que es perfumen per a evitar en certa mesura les olors dels contenidors. Els recursos els estem invertint i se n'invertixen molts. Per tant, el que toca, i toca des del primer dia, és que la gent, jo el primer i tu el segon, pues, féssim les coses com toca. No, uh-huh. No només per naltros, sinó pel global del municipi.
A més, clar, entenem que ara parlem de residus més aviat urbans, parlem dels residus de les deixalles diàries, de l'ús diari, però clar, moltes vegades també arriben aquests moments d'estiu en què, i parlàvem sobretot de cara a les urbanitzacions, quan moltes persones doncs, venen a les seves parcel·les, als seus xalets, també fan coses als seus xalets i generen unes deixalles molt més grans, i per això també disposem d'un espai que és la deixalleria municipal.
Correcte, el nostre municipi té la planta de transferència de verds, on en principi només s'accepten residus verds, naturalment doncs, la gent fa un ús pues, inadequat dels contenidors de verds de les urbanitzacions, i també ens entren voluminosos, impropis, brossa i demés, allí la planta se tria, i després pues, este, el residu verd queda net, i després hi ha la part de voluminós que es tracta com un residu de resta, no? I després tenim la deixalleria municipal, on un que ha buidat una habitació, ha buidat la casa, ho ha fet dissabte, pues, ho carrega el cotxe, ho pot anar a depositar sense cap cosa afegit, és gratis, i allí pues, hi haurà un operari que li indicarà pues, mira, el que és plàstic, aquí, el que és envasos, allà, el que és cartó, aquí, si portes un matalàs, fica'l allà, si portes un moble, fica'l aquí. I així pues, contribuïm a que el nostre poble no estigui pues, ple d'andròmines pel carrer pues, als moments que la gent està passejant, als carrers principals i demés.
Recordem, on se troba aquesta deixalleria municipal?
Bueno, és el camí que va paral·lel a l'autopista, o sigui, l'agafaríem, si anem del poble cap a Trescales, on està la gasolinera de la sortida del poble, paral·lel a l'autopista, de fet, si no recordo malament, hi ha un cartell que ho indica, fica deixalleria, vas per l'autopista, abans d'arribar a Trescales, ja veureu que allí hi ha el recinte on es veu una gran muntanya de verds, allò és la planta de transferència, doncs just 100 metres més amunt està la deixalleria. I ara a l'hivern està només oberta per les tardes i dissabtes al matí i tardes, i durant l'estiu pues, s'obri matí i tarda, menys els dilluns al dematí, i dissabtes al matí i dissabtes a la tarda. Per tant, no hi ha excusa per no trobar un moment, 10 minutets, un quart d'hora, 20 minuts per carregar el material i portar la deixalleria. I això, perdona aquest talla, important tema de deixalles en rústica. En rústica pensem que no només és el fet de que hi hagi la deixalla fora, que crea una imatge dolenta, que s'estan generant uns residus en un espai natural com és la zona rústica, sinó que a més estem causant un perill d'incendi. Perill d'incendi que no només afectaria una massa boscosa i demés, sinó que també propietats que estan al voltant d'aquests contenidors o d'esta brossa que s'ha llançat fora.
Per tant, doncs, també no només pensant en la gent dels cars corbades, les urbanitzacions, també la gent de la rústica ha de pensar també en la importància de portar les reixalles als llocs importants, no? Bé siguin més, diguem-ne, petites als contenidors.
Sí, i al final, si tu estàs en rústica i ho carregues al cotxe per portar-ho a una illa de contenidors, pues, què més te fa? Fer un quilòmetre i mig més i anar a la deixalleria municipal. I allí ho fas bé i saps que si t'enxampa algú, ningú et dirà res perquè ho estàs fent bé. En canvi, si ho fas en una zona rústica, amb uns contenidors que ho estàs tirant fora, que estàs tirant impropis, que estàs tirant voluminosos, no ho estàs fent bé, doncs al moment que pugui passar una patrulla de policia local o uns agents rurals, Pues llavors se poden sancionar.
Parlarem sobre el reciclatge, que és una altra de les metes pendents, tot i que la Cala, en aquest sentit, té una molt bona puntuació i és el dels municipis de les Terres de l'Ebre amb més bona puntuació. I, a més, amb un gran nombre de població. Mm-hmm. Això també és un altre símptoma. Entenc que, en aquest sentit, la gent habitual està prou conscienciada.
És molt d'agrair que la gent dia a dia participi i es faci a seu el tema del reciclatge. I sé que no és fàcil i requereix de molta voluntat i ganes. Per què? Pues perquè pues ningú tenim la cuina gran, saps que a la cuina pues, has de tindre la resta, que en general si recicles la resta és molt poca la quantitat que generes. Has de tindre pues, l'orgànica, envasos, vidre... Pues, bueno, és qüestió de voluntat, de ganes, de pensar una mica en el futur, què els deixaré a uns fills, que una mica a nivell global, pensar una miqueta a nivell global, i sobretot pues, bueno, pensar també a nivell poble que està bé i que està malament per molts recursos que l'Ajuntament fiqui, o sigui, i per molt que tots paguéssim impostos.
Hem parlat sobretot de residus a nivell de coses molt habituals i ara pregunto, per exemple, si ens trobem que fem pintures, olis, dissolvents, productes químics en aquest sentit, per exemple, que pot ser molt habitual, també la deixalleria?
Tot que són productes químics, a la deixalleria, inclús envasos de fitosanitaris també a la deixalleria. El que són olis d'origen orgànic, l'oli que fem servir per a cuinar, per a fregir, el que sigui, des de fa un parell d'anys, potser és un any i mig o tres, però bueno, un parell d'anys, som així, tenim instal·lats a certs punts del poble contenidors per a l'oli. Com s'ha de dipositar? Pues una botella de plàstic, es fica l'oli de cuinar a dins, això sí, dissol el gelat prèviament, perquè si no el que és el plàstic se doblegarà sobre si mateix, pues es farà, i amb la botella de plàstic se deixa dins el contenidor d'oli, i a partir d'aquí pues, bueno, ja l'empresa que fa la gestió dels olis ja se n'encarregarà de recollir-ho.
I per tant, doncs, ja se fa allà, diguem-ne, la recollida selectiva també a nivell d'olis domèstics.
A nivell d'olis domèstics.
A nivell d'olis professionals, diguem-ne, més químics.
Ells ja tenen una empresa, cada restaurant, que crec que potser és la mateixa, que els hi va recollir els olis i els deixa uns envasos i tal. Això ja està tot ben estructurat.
Uh-huh. Entenem que també aquí cal diferenciar dels petits i dels grans productors de residus, que això també sol passar, no?
Correcte.
No és el mateix una persona en un piset o en un apartamentet que genera el residu que genera a una gran superfície de restauració o un hotel o un càmping, que aquí hi ha una acumulació de moltes persones.
Correcte, no és el mateix el que poguéssim generar a casa doncs una família de 4 persones que, per exemple, l'hotel Ametlla Mar, on té diàriament doncs, estan passant 300 persones. No és el mateix, un servei de restaurant, d'esmorzars, de dinars i de més, cuina, menjador... Clar, tot això doncs, genera molts de residus i a l'hora de fer el cobrament, que al final és també una miqueta el que ens importa, doncs no és el mateix el que s'està cobrant en un restaurant restaurant, càmping, hotel i demés, que el rebut de les escombraries d'un residu domèstic. No? Uh-huh. Els grans productors està estipulat, si no recordo malament, a la llei de residus, i s'interpreta pues, que grans productors són pues, gasolineres i tal. Bueno, són punts on hi ha una gran acumulació de residus, punts d'itinerància de persones, que moltes vegades el que generen és residu de resta, i hem de pensar que el residu de resta, quan entra a l'abocador, no només se cobra el fet la tonelada per entrar a l'abocador, sinó que cada tonelada està gravada com si diguéssim amb una sanció, que es coneix com a cànon. Uh-huh. Este cànon pues, se repercutix a la tonelada de residu pel fet de no reciclar. També hi ha un cànon que... és una gratificació pel fet de reciclar. O sigui, per tonelades reciclades se reben uns diners, per tonelades no reciclades se paguen uns diners. Llavors el seu seria fer cap per mans, però clar, moltes vegades pues, se dona el cas que no es fa cap per mans i que la resta pues, supera el que és el reciclatge. No? Uh-huh. De totes maneres, està molt bé això que comentaves, que el municipi nostre, pues, en quant a nivell de reciclatge i de més, pues, som punters a Terres de l'Ebre i també una mica a nivell de Catalunya.
Hem d'anar acabant, Javi, però abans deixa'm que et faci la pregunta una miqueta aquella, la pregunta incòmoda, perquè se'n parla molt a vegades sobre les papereres.
Uh-huh. Papereres sí que és veritat que s'ha notat una mancança molt important de papereres al poble. Des de fa poc se n'han instal·lat de noves, i tenim un estoc bastant important a la brigada municipal i que a poc anirem instal·lant al poble. Uh-huh. tenim una noia de pràctiques que el que ha fet és una diagnosi dels punts on es concentra més brossa d'ús de carrer, diguéssim, un mocador de paper, unes pataquetes fregides, una llauna de no sé què.
I si també puc... ho dic perquè ara a l'estiu també és quan qui més qui menys surt al carrer, va a la geladeria, fa un gelat, la paperet del cucurutxo o la tarrineta, o el gotet de, de la llet merengada de l'horxata, o
sí,
qualsevol coseta.
I que per no trobar una papelera i tens ganes de tirar-ho, doncs te passis per tot el poble fins que trobes la papelera més pròxima, no? O els contenidors. Llavors, ja et dic, amb aquesta diagnosi, i que bueno, avala el fet de poder ficar una papelera en un lloc concret, pues, el que farem és destinar l'estoc de papeleres que tenim ara a la nau a aquests punts que l'informe que ens redactarà la companya que està en pràctiques, pues, instal·larem les papeleres, perquè així, quan aniràs pel carrer i tindràs el gotet de la horxata o l'envoltori del gelat o les pataquetes, pues, ho puguis tirar dins de la papelera més pròxima, que segur que ho està molt més de la que tenim ara mateix. No?
De ben segur que sí. Doncs, amb este missatge musicarem, esperem que això, aquest estudi s'acabi aplicant en breu i diguem tot el poble, més desitjar, no? Que a vegades sempre ho diem, no? Els residus aquests, les cosetes que tenim a les butxaques petites
final,
cosetes a la mà.
Al final, el que volem és que ens facilitin les coses. I el fet de tenir una papelera pròxima quan tu portes alguna cosa que has de tirar t'evita que aquella persona ho tiri en terra. No? La proximitat dels residus, o sigui, la proximitat del sistema de recollida de residus és molt important perquè l'usuari senti còmode i faci ús.
I a més, no és excusa dir que no trobes papereres.
Ah, no.
No és l'excusa. Ara, si ens posem ja instal·lades, no hi haurà excusa. Xavi Soler, tècnic de Medi Ambient, gràcies per haver passat pel Naturalment. La setmana que ve, l'última. L'última de la temporada. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Encarem ja la recta final del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts. Repassem tot seguit els nostres apunts locals. Recordeu que aquest vespre, a partir de les 8, hi ha sessió plenària extraordinària de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i que podreu seguir en directe a través d'aquesta casa. És a les 8 de la tarda i a l'ordre del dia es preveu doncs, l'aprovació dels preus públics de l'Escola Municipal de Música per al curs 2015-2016, la modificació de la plantilla del personal de 2016 i també l'aprovació de l'actualització i revisió del Pla d'Actuació Municipal en Emergència Nuclear al pament de l'Ametlla de Mar. Serà això a les 8 de la tarda, també, com sempre, en directe a través de la Cala Ràdio. Cursos oberts, les inscripcions, tant per l'àrea municipal d'esports, ho hem dit a l'informatiu, com també per l'escola de música, com també per els cursos adreçats a la joventut al telecentre. Justament de l'Escola de Música tenim la pròxima setmana, dilluns i dimarts, les audicions de final de curs. El dilluns és la cita per al metall greu, els saxos, el cant coral, l'acordió, la guitarra i la trompeta, el piano i l'oboe. I per dimarts és el clarinet, la flauta, la trompa, la percussió, la música aplicada i el llenguatge. Seran a les 7 de la tarda a la Sala de la Societat. Justament, recordar una coseta, i és que com que divendres és festiu, és 24 de juny, Sant Joan, la recollida de voluminosos s'avança a dijous. Ara parlem de residus amb Xavi Soler. Doncs important, recollida de voluminosos serà dijous. Si voleu que us recullin doncs, algun residu, cal que truqueu prèviament al 667-73-2504 per apuntar-vos. Justament un Sant Joan en què s'ha ofert, està a la disposició, un autobús per anar cap a Palamós. Dijous a la tarda, dijous 23 a la tarda, sortirà del municipi i tornarà divendres 24 també a la tarda. Un autobús totalment gratuït. El motiu, doncs, ser la mostra d'inici del procés d'agermanament amb Palamós. A més, com ja saben, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gasani, serà l'encarregat de la lectura del pregó de la Festa Major de Palamós. I per acabar, com sempre, repassem les ofertes de treball disponibles al telecentre. Es busca un cambrer cambrera, cuiner o cuinera, ajudant de cuina, monitor d'esports nàutics a nivell de francès i anglès, personal per fer neteja en dissabtes i també una persona per fer entrades i sortides, monitor de motos aquàtiques, atenció al públic en francès i anglès, neteja de vaixells, plató portuari amb comandament, rentaplats i un tècnic de manteniment naval amb 3 anys d'experiència. Com sempre, ofertes disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. I amb això posem el nostre punt final al Sempre amb tu d'aquest dimarts. Demà hi tornarem al temps de l'entrevista. Ens fixarem amb la Revetlla de Sant Joan. Tindrem també l'última secció de les emocions i el Saló de Lectura. A partir de les 12 en directe en aquesta casa, la Cala Ràdio. Que tingueu un feliç dia. Fins demà. Adéu-siau.